Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes d'aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via de la R3 a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona i ha provocat algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables en declaracions a 3 Catifo.
Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
L'episodi de pluges ha fet suspendre alguns concerts de la segona jornada del Primavera Sound de Barcelona i ha alterat també la celebració de la Patum de Berga. Més notícies, Oriol Pujador.
Aquest divendres hi torna a haver vaga a l'educació de tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària per millorar les seves condicions. Han participat a la votació un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% ha dit que no volien el preacord. A més de la vaga, s'han convocat per aquest divendres noves protestes i no es descarten talls de carreteres, tal com ha reconegut en declaracions al Catalunya Nit la portaveu del sindicat Iolanda Segura.
Podria passar, sí, perquè és el que ja hem tingut, és la tònica, però no t'ho puc assegurar. Crec que hem convocat a la premsa a les 9:30 i s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja dic, no hi he estat i no tinc la informació.
Els pressupostos de la Generalitat per aquest any han superat el primer tràmit parlamentari aquest dijous. Esquerra i els comuns han tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei. Tot i això, els aliats parlamentaris del president Salvador Illa exigeixen màxima implicació per resoldre la crisi al sector de l'educació. Sentim la republicana Esther Capella i Jèssica Albiach dels comuns.
Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
Exdirigents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil impulsen una carta oberta adreçada al Papa Lleó XIV amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya.
La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet com a mínim 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. A més, no en descarta una tercera, com apunta el sumari que investiga la presumpta trama al cor del PSOE per boicotejar causes judicials que afecten el govern espanyol. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant a la Guàrdia Civil tant com volia Díez. Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni anuncia que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús, diu, que se'n fa genera molts problemes.
A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús d'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar als punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les, en canvi, a qualsevol altre lloc.
Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
A més, segons l'alcalde, només un 10% dels usuaris d'aquest servei són barcelonins, una dada, però, que neguen des d'una de les empreses implicades, Cultra. A Barcelona hi ha 7 operadors diferents de bici-sharing que esperen poder dialogar amb l'Ajuntament i redreçar la situació.
I els esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer partit amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent a la Corunya. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
El Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, candidat a la presidència del club blanc, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, l'altre candidat i president fins ara del Madrid, mentrestant ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una altra estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
I el quadre femení del torneig de tennis de Roland Garros ja tenim definida la final. Jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chigalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, el número 114, que ha arribat a la final en els últims 50 anys.
Fins aquí les notícies.
I després, quan guanyes, què més hi ha?
Quan jo comentava tennis, m'encantava.
Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
I el moment de retirar-se va ser complicat?
Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui no em trec del cap el titular que tothom ha fet sobre la mort de l'autora coneguda pel còmic i la pel·lícula Persepolis. Marjane Satrapi ha mort de tristesa als 56 anys després que el seu marit va morir l'abril de l'any passat. Morir d'amor, com a les grans novel·les. Allò que ningú acceptaria en ple segle XXI perquè sempre busquem les respostes a les lluites contra les malalties. Doncs ella no, ella ha mort de pena, segons asseguren els seus amics i familiars, després d'haver tingut una infantesa i adolescència convulsa a l'Iran, al seu Iran natal, el de la Revolució Islàmica, que és el que explicava a Persepolis. L'artista es va exiliar a França el 1994. Morir de tristesa no es permet actualment, quan algú està trist per un dol de la parella, tothom procura animar-lo, recomanar-li que vagi al psicòleg, que faci coses noves, que surti de casa, que no es quedi tancat vivint només dels records, que et deixi el teu company de vida als 56 anys, deu ser horrorós, però que tu decideixis que no hi ha motius per viure sense ell, encara ho trobo més horrible. Però com que no voldria començar tenyint de tristesa aquesta entrada del programa, perquè jo sóc de les que prefereixo riure que plorar, avui, l'endemà d'haver renovat els vots de casament reomplint un pebrer comprat al viatge de noces, he estat a punt de perdre l'anell de casada. Del canto d'un duro que no m'ha anat pel forat de l'aigüera mentre em rentava les dents. He estat ràpida en la reacció i he posat la mà quan amb el raspall he desplaçat la reixeta que evita aquests accidents. El resultat ha estat anell recuperat i raspall de dents a dins del forat. Sort que era llarg i amb unes pinces he fet l'exercici d'extracció i torna a ser al seu lloc, una mica espantat del patiment que ha tingut, pobre. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts, doncs aquí ens teniu, últim dia de la setmana per nosaltres, última nit dels ignorants d'aquesta setmana, de la primera setmana de juny, no? Perquè avui estem a dia 5, exacte, és la setmana que hem encetat aquest mes de juny, i som aquí per parlar amb vosaltres al 93-201-7474 o per escoltar els missatges o llegir els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Que, per cert, avui no n'hi ha gaires, tot s'ha de dir. Hi ha dies que en tenim 44 i avui no n'hi ha gaires. Però vaja, comencem per allà on te vulgueu i mentre parleu amb l'Aina, que ja esteu trucant al 93-201-7474, jo us explico, us llegeixo alguns dels missatges que heu deixat, el 667-220-148, que és el WhatsApp de la nit dels ignorants. El Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, ens diu: dijous, a La Vanguardia, vaig llegir un article sobre les malalties cardiovasculars on deien d'invertir més en la prevenció i la vigilància permanent, encara que el pacient es trobi bé. I el Lluís pregunta: una de les proves que es fan són les anàlisis de sang? Quan se n'haurien de fer durant un any? I cada quant temps seria aconsellable visitar un cardiòleg després d'un infart? Això és el que pregunta el Lluís. Després, la Magda ens diu: avui hem escoltat l'entrevista a Josep Cuní, que li ha fet el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, i la Magda fa un suggeriment. Diu: li podeu fer una entrevista deixant de banda el tema professional? És una suggerència que fa la Magda. Prenem nota, Magda, sempre prenc nota de totes les suggerències. Una altra cosa és que si li fem aquesta proposta, ell digui que sí, perquè a en Josep doncs, li agrada molt parlar de la seva vida professional. No a tothom li agrada parlar de com és o deixa de ser o de la seva vida personal. Però vaja, jo sempre prenc nota de tots els suggeriments que ens feu arribar aquí a la nit dels ignorants. El 93-201-7474 ens truca la Maria Àngels des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs?
Mira, una mica deprimida avui.
Què ha passat?
Mira, bueno, jo resulta que sóc de Berga i tinc un problema, no és important, però un problema de salut, i estic aquí a Barcelona i no he pogut anar a Berga a veure la Patum.
Oh, i això per un... Vaja, això és un... Molt malament, no? O sigui, molt, els que sou d'allà és que ho patiu molt, això, ja ho sé.
Ho patim molt, 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 perquè a més és una festa que és patrimoni de la humanitat, que sí. Ve gent de tot el món a veure la Patum. Bueno, jo volia fer un comentari que m'ha frapat molt, que m'ha disgustat molt. Resulta que, bueno, tenim alguns amics de Berga que viuen aquí a Barcelona també, i ens hem posat d'acord a escoltar una emissora de ràdio espanyola, l'altra. No hi ha ni una emissora de ràdio que parla de la Tomatina de Buñuel, de quatre xorrades que fan a vegades que no tenen tonteries, de festes majors de pobles que ni... I de la Patum no han dit ni mu. Tres. No n'han parlat cap emissora espanyola.
Espanyola, de no va dir, perquè nosaltres en parlem cada any.
Vosaltres sí, vosaltres sí.
Les catalanes sí. Heu fet l'exercici de buscar les espanyoles, no?
No, de catalanes sí, que ho hem sentit, però hem fet un exercici de buscar emissores espanyoles, sí. A veure si parlaven de la Patum. Ni una punyetera emissora espanyola s'ha pronunciat, cap, ni una. Ens tenen totalment discriminats. De veritat, jo cada vegada em sento menys espanyola, escolta'm. És que... No m'hi sento gens, ja.
Doncs és estrany, perquè és una cosa que, mira, que es coneix. Vull dir que la Tomatina de València se la facin i no facin res de la Patum, tampoc no s'acaba d'entendre, però vaja.
No s'acaba d'entendre, no, perquè ja és patrimoni de la humanitat.
Sí, sí.
Ve gent de tot arreu, de tot arreu. Jo l'any passat estava, hi havia inclús gent d'Alemanya, de Suïssa, el dissabte, com que els hotels que hi ha a Berga no tenen capiguda per tanta gent, i jovent, que ve molt jovent, i estaven als carrers plens de jovent amb sacs de dormir dormint pels carrers. Vull dir, és una festa, perquè és molt interessant la Patum, i no n'ha parlat ni una emissora espanyola, ni una. Sí, i canvi, ens atiborren amb xorrades de l'odia de tot arreu.
Sí,
m'ha fet molt mal, això, molt.
Doncs mira, queixa feta, Maria Àngels, per veure si algun espavilen l'any que ve, o, mira, encara ho poden redreçar, perquè falten uns dies encara per la celebració del Patum.
Sí, t'ho sento molt malament, Marta, molt malament.
No, que dic que encara en podríem parlar demà o demà passat, vull dir que encara tenen temps
de
rectificar.
No ho crec, ja que en parlin. Ja. No ho crec,
Bueno, com a mínim t'has quedat tranquil·la perquè has fet la queixa, i almenys, escolta'm, queixar-se també va molt bé, Maria Àngels.
No saps què passa, que entra la pena que no hi he pogut anar, però jo no em trobo bé i m'he hagut de quedar aquí a Barcelona. I no hi he pogut anar, i tinc una nostàlgia terrible de la Patum. I jo que sempre... I tinc tota la família a Berga, i molts amics tota la vida, no? I veure que em discriminen d'aquesta manera, que parlen de xorrades, i quan jo de la tomatina de Buñuel n'estava fins al...
Cap damunt.
Era el cap damunt, sí, perquè en parlaven totes les emissores, de fotre els tomàques pel cap.
Sí.
I també no paren de la Patum, que és patrimoni de l'humanitat.
Ja té delicte, sí, ja tens raó, ja, Maria Àngels.
Tinc
doncs
problema,
va, que et milloris i a veure si pots escapar-te, i si no, ja tot per l'any que ve.
Això et podria saludar amb una amiga?
Sí, i tant.
Un moment, li dic que m'escoltés. Hola, Núria.
A la Núria, doncs vinga, una salutació per la Núria.
Una abraçada i petons, Núria, una abraçada molt gran.
Vinga.
Bona nit.
Gràcies, bona nit, Maria Àngels.
Adéu.
A veure, hi ha una altra persona que ens ha deixat un missatge al WhatsApp del programa que l'he hagut de llegir dos vegades. Espera't, abans de... Us deixo amb l'incògnita, perquè com que hi ha un altre oient que també vol parlar de la Patum, és en Pere des de Sant Feliu de Guíxols. Bona nit.
Bona nit.
Dic, passem al Pere abans, que vols parlar de la Patum també.
Sí, perquè hi ha una cosa. Aquesta senyora no deu veure el programa, un programa que és molt interessant, que és Aquí a la Tierra. És dels programes que miro de Televisió Espanyola perquè, la veritat, el trobo molt interessant. I avui hem parlat de la Patum. El locutor d'Aquí a la Tierra és català.
Sí.
I a la 2 dona el mateix programa en català. I després a la 1 el dona en castellà.
En castellà.
Jo he vist, perquè he mirat la 1, he vist que ha parlat de la Patum de Berga. Vull dir que, a veure... Tampoc es pot dir que... Jo suposo que les altres emissores no n'han parlat.
Sí, ella parlava de ràdios, que havien fet l'exercici de comprovar què havien fet les altres ràdios.
Ah, la ràdio... Sí, ja no, ja no
crec que no ha parlat de teles, només ha parlat de ràdios. Que...
Val, de ràdios no ho sé, perquè no... Escolto aquella hora, escolto Catalunya Música, el programa d'en Xavi Solà, i... La veritat és que amb els auriculars escolto la ràdio i miro la televisió.
Ah, està bé, ho fas tot.
Sí.
Ho fas tot. Però
exacte.
Està bé saber que com a mínim un programa de televisió espanyola n'han parlat, vull dir que ja és alguna cosa.
Sí.
Molt bé. Perfecte.
Era escolta, per
molt bé, Pere, doncs moltes gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Programa fantàstic.
Merci, bona nit, adéu. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
Bona nit, Marta. Jo només truco per felicitar-te per les teves noces de plata.
Un moment, que jo hi vaig dir... Que encara no són, O sigui, no avancem esdeveniment. No. Jo hi vaig dir-ho perquè vaig fer aquest gest de reomplir aquest pebrer que el donàvem per mort i jo l'he tornat a recuperar. Però jo em vaig casar un mes de novembre, o sigui, que encara queda. Ja ho celebrarem quan toqui. Però gràcies de totes maneres, Anna, Gràcies de totes maneres.
Perquè tu mereixes tot, perquè ets una bellíssima persona.
Ai, mare de Déu, més tu, o sigui que...
Vinga, doncs, una salutació i un petó i una abraçada ben forta.
Igualment, bon cap de setmana que descansis, Anna, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Adéu-siau. A veure, deia que avui m'he trobat un missatge... Se l'ha trobat primer l'Aina, m'ha dit... Mira quin missatge que hi ha al WhatsApp de la nit dels ignorants. I jo me l'he hagut de llegir dues vegades. I he pensat, a veure, un moment. Sí, fins aquí podíem arribar. L'Anna, des de Blanes, diu... Divendres dia 12, anem de públic al Versió RAC1. Que dius... Ens faria gràcia saber si en Toni Clavés farà el programa aquest dia. Hi ha algú de la nit dels ignorants que ens ho pugui confirmar? I he pensat, no pot ser que ens estigui preguntant això a la nit dels ignorants, si hauries de trucar a l'altra banda. Però mira, com diu l'Anna, com que sóc una bona persona, he pensat, a veure si hi ha algú que m'ho pogués confirmar.
Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Em sorprèn la pregunta, em sorprèn, però en principi sí. Crec que el 12 de juny hi seré. I si té més dubtes, doncs a mesura que s'acosta la data que truqui a RAC1. Vinga, bona nit.
És que riem, l'Aina, l'Oriol i una servidora estem rient. Tots tres estem rient, perquè és que mireu que em fem fer unes coses que encara em renyarà algú dient tu què fas, eh? Fent publicitat d'una altra emissora. Però és que no em demaneu això, va, per l'amor de Déu, truqueu a on heu de trucar i ja està, va. Avui perquè, mira, ens ha fet gràcia i hem volgut fer el joc. Però ja està, eh? Ja està, no m'emboliqueu la troca, que encara em tocaran el crostó. A veure, que ens truquen Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
Hola, bona nit.
Dic, com està?
Bastant bé.
Molt bé, així m'agrada.
Afortunadament, però hem fet.
Perfecte. Perquè
jo li volia remarcar que aquesta tarda, el Cívic Recep, ha fet una presentació d'un mossèn de la Conència, un tal Esman Puig i Terreig. Aquest senyor va anar travessant la seva investigació i el llibre que diu Jesús, un perfil biogràfic i editorial prova.
Sí.
Segur interès saber-ho.
I se'n recorda del títol?
Jesús, un perfil biogràfic.
Jesús amb perfil biogràfic. Molt bé. És que així prenc nota.
Un perfil biogràfic.
Un perfil biogràfic. Molt bé. D'Armand Puig.
Bueno.
Perfecte.
Hi ha moltes coses. Un dia parlarem del Papa Bòsia, del Papa català.
Sí.
Parlarem de l'Àngel Roncalli.
Doncs mira, la setmana que ve, com que nosaltres anem a Montserrat a fer el programa per la visita del Papa, ja m'ho explica la setmana que ve. Què li sembla?
D'acord, molt bé.
De papa a papa, eh?
De papa a papa.
Perfecte, Lliberat, moltes gràcies.
Au, bona nit, tingui.
Adéu-siau. Nosaltres anem a dimarts a la nit a fer el programa a Montserrat i ens hi quedem a dormir per l'endemà al matí, doncs, intentar fer alguna altra cosa, perquè, com sabeu, després, la tarda de dimecres és quan va a la Basílica de la Sagrada Família i... Arran d'això, com que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, us estem demanant, si voleu compartir amb nosaltres, a través del WhatsApp de la Nit dels Ignorants, històries que tingueu al voltant de les obres de Gaudí dels Monuments, anècdotes, alguna sensació, alguna cosa bonica que hagi passat, alguna desgràcia, una desgràcia tampoc, vull dir, alguna anècdota que tingueu aprofitant aquesta visita. Potser teniu algú qui treballava, o potser heu sortit moltes vegades amb els amics pel Pargüell, o potser alguns amics estrangers han vingut a visitar la Sagrada Família i vosaltres els heu acompanyat. Històries al voltant d'això, qualsevol testimoni serà benvingut. Ens agradaria que ho compartíssiu pel WhatsApp del programa, el 667-220-148, perquè així nosaltres, diumenge de la setmana que ve, la nit de diumenge a dilluns, ho compartirem amb unes músiques i parlarem dels vostres records al voltant de diferents monuments de Gaudí que hi ha a Catalunya. Ara són les 12 de la nit i 23 minuts.
El Mirall, amb Elena Puig.
Com fem cada divendres de principis de mes, ara ens posarem davant del mirall i avui arrencarem amb una pregunta. Imagineu que cada vegada que aneu d'excursió a la muntanya i feu una bona caminada, quan torneu a casa noteu un turmell molt carregat. Ja veieu que no és una lesió greu, no és ni un os trencat ni un lligament trencat, però aquell dolor dura i dura i dura uns dies i fins i tot setmanes i continuen les molèsties. Anireu al traumatòleg a veure què passa i com us podeu recuperar, oi? I si en comptes de dolor físic el que sentiu és un malestar emocional sostingut durant setmanes, que no acabes d'estar bé, que no estàs a gust amb tu mateix, que no et sents bé, que tens com una tristesa, un enyorament o vés a saber què, anireu al psicòleg? O al psicòleg només si va en cas de malaltia mental? O al psicòleg no hi vull anar perquè es pensaran que tinc una malaltia mental? Aquest és l'exemple que ens ha posat la psicòloga Helena Puigguitart per parlar avui de si ja hem normalitzat o no el fet de parlar i tenir cura del nostre benestar emocional, que és importantíssim. Helena, bona nit, benvinguda.
Bona nit, Marta.
Perquè hi ha gent, Helena, que sí, encara li fa vergonya al psicòleg o admetre que va al psicòleg? Mm. Això encara passa? Mm.
Això encara passa, i per això em fa especial il·lusió tancar el mirall d'aquesta temporada parlant d'això, perquè penso, Marta, que n'hem de parlar. I ja t'ho vaig dir al començament, com vas començar amb això del mirall, que et vaig dir que bé que es parli de salut emocional, de salut mental, perquè és que hem de trencar aquests estigmes, perquè és que és la manera de que la gent pugui demanar ajuda amb dolors que són tan importants o més que aquest turmell que has posat d'exemple al començament. Mm.
Però és com vergonya el que té la gent que no vol admetre-ho, o és que tenim com una mena de paret que se'ns fa una muntanya haver de pujar aquí dalt i reconèixer segons què justament davant del mirall?
Mira, pot ser vergonya, perquè pot ser por al judici, el judici dels altres. Mm-hmm. Quanta gent et diu, no, és que jo no m'atreveixo... L'altre dia en una xerrada els hi posava l'exemple, que era el Penedès, i els hi deia, la gent hagués d'anar al psicòleg i s'agafaria una hora a Tarragona, que teniu, jo que sé, mitja hora. Per què? Perquè així, si estic a la consulta i estic a la sala d'espera, ningú que conegui em pugui veure.
Clar, em coneixerà.
I la gent, clar, molta gent va dir, és veritat, i es van posar a riure, però és que és així, perquè encara tenim molt aquest pes social del que signifiquen els psicòlegs, i per això estem fent tanta feina de canviar aquest significat, perquè és una qüestió de canviar significats. Però tu dius, és vergonya, és por al judici, és por al que em trobaré si rasco una mica, perquè a vegades ens protegim, i ens protegim del dolor, i ens protegim d'aquelles experiències, que això és molt humà i molt natural, d'experiències que han sigut desagradables o que ens han fet molt de mal, és com que les tapem, com que cau una pols allà sobre, saps? I, bueno, sí, penso, em fa mal, però millor no tocar-ho. I el millor no tocar-ho també és molt comú, encara, Marta, molt comú.
Hi ha molta gent que no... que quan té un problema greu o gros, o que es fa gros o es va fent gros, en lloc d'afrontar-ho, diu, passem un dia més, i parlem, no en parlem, perquè passem un dia més. I vas tirant la pilota endavant, i suposo que aquella pilota, com quan hi ha una llau, no, allò es va començar a fer gros, i a fer gros, i a fer gros, i a fer gros, i al final no passes per enlloc, perquè la pilota és tan grossa que tu ja no arribes a passar, no?
Exactament. I a més, saps què passa? Que quan s'ha banalitzat la salut mental, quan ha sigut tan corrent, i encara a vegades ho és, no?, dels nens, els hi passa alguna cosa emocional, i el dir, va, vinga, això és una tonteria... Clar, aleshores, com ens podem prendre la salut mental com una cosa important si estem educats com a societat amb el fet que tot això són bestieses, que tot això no n'hem de fer cas, que si a la mama li passa alguna cosa plora d'amagat, que no es poden parlar de les coses tristes, no? Aleshores, clar, és conseqüència de doblegat. Per què faig això d'amagar-ho, de tirar la pilota endavant, de dir, bueno, vinga, demà un altre dia, i no és tan important? Doncs perquè ja ho hem invalidat a nivell moltes vegades familiar i sobretot a nivell social. Veus la relació entre una cosa i l'altra? Aleshores, clar, evidentment, ja em passarà. Hi ha gent que porta anys amb el ja em passarà. I després del ja em passarà, quan aquest dolor tan agut es va com guardant, perquè això passa, ja no és tan agut, és, bueno, visc amb això. Forma part de la meva història i què hi farem?
I jo sóc així, realitat, no? Clar.
Sí, i jo sóc així. O m'ha tocat això, o el m'ha tocat. M'ha tocat, però ens poden haver tocat coses, clar que sí, perquè hi ha coses molt doloroses a la vida que ens toquen. Però, Marta, és que anar al psicòleg precisament és com aquest turmell. M'ha tocat tenir el turmell inflat durant 15 anys perquè un dia em vaig fer mal, no me'l vaig tractar.
No, clar.
Si és que anar al psicòleg al final és per les coses que ens passen a tots, absolutament a tots. La majoria de consultes al psicòleg o la psicòloga són per això. Mm. I aleshores et poden ajudar realment. I després ve el segon estigma. Anar al psicòleg no serveix per res. O les coses, els draps bruts a casa.
Es renten a casa. Aquesta frase és típica.
Sí, estrella. I els psicòlegs no serveixen per res, també.
Això, però cada vegada menys, no? Jo trobo... Clar, jo m'he anat fent gran i sí que quan potser era més jove havia sentit aquesta frase, però ara sento una altra frase a vegades quan algú admet que no està bé i que no se'n surt, i llavors quan jo li recomano, home, potser que busquessis algú que t'anés bé, em diu, per què em pot dir una persona que no em coneix de res? Em fa gràcia que això... Gent no, que no és molt gran, eh? Vull dir, ni jove, vull dir, una mica abans, 40, 50, hi ha gent que et diu, i què sabrà? I què m'ajudarà si no em coneix de res? He pensat, no ens entenem, no? No ens entenem, perquè justament perquè no et coneix, potser et pot donar millors consells que no pas jo, que sóc només amiga, i que potser et diré coses que no et serviran.
Acabes de donar a la Diana. És així. Precisament tu, com a amiga, seràs parcial. Perquè si t'està explicant un problema amb la seva mare, t'està explicant un problema amb la parella, tu formes part d'allò, del seu ecosistema. La psicòloga no. Per tant, la psicòloga s'ho mirarà d'una manera molt més objectiva, molt, amb més distància, des d'un punt professional, i evidentment que els amics serveixen moltíssim i la gent que ens estimem serveixen moltíssim, però hi ha un punt que necessitem aquesta objectivitat. Perquè si no, Marta, saps què passa? Que jo em podria fer de psicòloga a mi mateixa. I jo no puc fer-me de psicòloga.
Tu no pots ser de psicòloga. Clar, és veritat, és veritat.
Clar, per què? Perquè estic dins meu, perquè les emocions són meves, perquè em negaré certes coses, com jo no puc ser psicòloga de les meves tres filles, o de la parella, o dels pares, o dels germans, o de qui sigui. No puc. Per què? Perquè participo de la seva vida, formo part d'allò que passa, no? Aleshores, aquesta és l'aplicació. Realment necessites algú que no et conegui.
Quan una persona... Com pot detectar una persona que realment necessita ajuda? Perquè és el moment que diu, jo sol no me'n surto. O sigui, no sé, ens hem de fer alguna pregunta per dir, per acabar de convèncer-nos que hem de trucar a la porta d'un psicòleg, d'una psicòloga?
Mira, quan estudia psicologia hi ha un model, que és un model molt clàssic, de dos psicòlegs, que ara no et sabré dir el nom perquè tenen un nom. Un és Di Clemente, l'altre, però ara no em surt el nom, i si un psicòleg em sent, com dirà, com l'Helena no se'n recorda d'aquest nom? Doncs no me'n recordo. Que és una cosa dels anys 80. I què diuen aquesta teoria? Que està molt bé per fer-nos una mica la idea. Doncs que les persones, quan dubtem d'anar a teràpia, això es va fer un estudi pel deixar de fumar, i es va veure que les persones passem per diversos passos, no? I el primer és el precontemplació. El precontemplació és, jo no necessito teràpia, jo no tinc un problema. O sigui, és la negació.
La negació,
no?
Tu, com... Sí, sí.
Clar, tu pots veure que jo necessito un problema i la Marta em diu, Helena, jo crec que necessites, i jo dic, no, Marta, jo estic bé, jo no necessito ningú. Aquesta és la precontemplació. Després ve la contemplació, que és, potser m'aniria bé, però, com has dit tu abans, tiro pilotes endavant, no passa res, no faig res. Després ve la preparació, que és quan dic, començo a mirar aviam i pregunto, tu, Marta, coneixes algú? Veus que vaig com preparant el camí? Fins que ve l'acció, que és quan ja comencem teràpia, quan ve el manteniment, que és que jo començo a aplicar i em prenc seriosament allò que m'estan dient a teràpia, perquè s'ha de treballar a teràpia, no és només anar a xerrar i prou. I després hi ha un molt interessant, que és la recaiguda. Perquè la recaiguda, en els models de teràpia, es considera part del procés, no és un fracàs. Les persones som cícliques, passem per alts, per baixos. Quan tu i jo vam parlar d'autoestima, vam dir l'autoestima té àmbits.
Sí.
Tenir una molt bona autoestima a la feina i tenir-la penosa a nivell de parella. No? Doncs aquí passa el mateix. Les recaigudes formen part del procés. Tu pots haver anat a teràpia, et pot anar bé i al cap de dos anys dir, torno a estar malament. Doncs torna a agafar la teva psicòloga de confiança. Ves-hi, perquè potser fas tres sessions i et tornes a col·locar al lloc que realment és un lloc més saludable, més de felicitat, de tranquil·litat, de pau, com a mínim, no? I aleshores, aquest és el model que respon a aquesta pregunta que em deies, com una persona se n'adona. Bueno, també hem de passar per aquesta fase de negació, no passa res. És quan ja començo a donar-hi voltes. I per això són tan importants les persones que ens estimen, les relacions socials, perquè aleshores és quan... Si jo tinc confiança en tu, Marta, et diré, mira, estic dubtant, i tu, que m'estimaràs, em diràs, Helena, escolta'm, mira, sé d'una persona, fes això, i aquest és un element que aquí ja podem empènyer. La precontemplació i la contemplació és difícil.
Potser tot aquest procés, estic pensant en la gent més jove, que ja ho té més normalitzat, això d'anar al psicòleg, que no pas als que són més grans?
100%.
Sí,
sí,
eh?
Sí. Aquí hi ha un canvi, i per això tenim aquestes grans esperances i ens ho podem mirar amb alegria, això. I moltes vegades, no sé si t'ho he dit alguna vegada, però això és així, quan tens gent jove, i et dic les, perquè majoritàriament encara tenim un problema, que hi ha un biaix de gènere, claríssim.
És a dir, les dones, les noies hi van i els nois no?
Exactament.
És que mira,
i els nois cada vegada més. Sí, però els nois cada vegada més. Però bueno, si tu fas una xerrada i hi ha 80 persones... De les 80, el més probable és que 70 pocs siguin dones i la resta siguin homes. Encara estem així, no? Però això a poc s'anirà canviant. Però la gent jove, per exemple, una cosa que fan, que em fa, a mi em fa molta gràcia, és: he enviat al meu grup d'amigues una cosa que vas penjar a Instagram i l'altra m'ha contestat que la seva psicòloga diu que... Ara, clar, la teràpia és un luxe en aquest país, per desgràcia, que és una cosa que estem lluitant, perquè sigui universal, que tothom hi tingui dret, perquè és que és molt necessari, tots viuríem molt millor, tots com a societat. Però els joves ja comparteixen, per ells és, vaig a teràpia, per ells és un punt a favor.
Ja no hi ha un tabú d'admetre-ho, no? Sí, sí.
Exacte.
Jo m'estic cuidant la meva salut mental, i això és important.
Exacte.
Que ho comparteixin les meves amigues o així. I amb els nois potser encara els fa una mica de recança d'admetre,
sí,
perquè als nois els hi costa més explicar-se les cosetes entre ells també, no? Vull dir, és així.
Sí.
I igual, admetre que necessiten un psicòleg, doncs tampoc no... els hi costa una mica més, no?
Sí, hi ha un pes social encara molt important, sobretot el tema de les masculinitats, que és molt interessant, tots els estudis que hi ha. I després jo, per exemple, a teràpia, el primer dia els hi dic que treballarem amb una llibreta, que tinguin una llibreta seva, que puguin apuntar coses a casa, que la portin sempre, perquè puguin apuntar durant la sessió. És una cosa molt activa de coconstrucció entre tots dos, no? Entre el pacient i la psicòloga. Però les noies totes venen amb la seva llibreta i els nois... alguns.
Ja, ai, que me l'he deixada, no? Estic pensant també en això que deies de... No, a mi no em passa res, jo no necessito anar al psicòleg, perquè molta gent té relacionat que tu has d'anar al psicòleg quan t'ha passat una cosa grossa. Has perdut algú, t'has separat, has perdut la feina, t'has arruïnat, etc etc. Però hi ha gent que et diu, no, si no m'ha passat res, ja em passarà, perquè no m'ha passat res... admetent que no li ha passat res greu a la vida, potser, però clar, no sabem la motxilla que aquella persona té. I igual no t'ha passat res últimament, però tu estàs molt malament, com tu deies, des de fa molts anys.
Però ho has internalitzat, és com que forma part de tu, són mecanismes de defensa, i gràcies a Déu que existeixen. Perquè pensa, Marta, que si no, abans com ens ho hauríem fet quan no hi havia psicòlegs, no hi havia res de tot això? Doncs el cervell té unes habilitats de guardar els records aquests més dolorosos i integrar-los dintre de la persona. Ara que tenim l'accés a la salut mental i a professionals que treballen amb això, doncs... és aquestes fases que t'he dit, no passa res, estàs a la negació. Igual hi ha persones al teu costat que un dia et fan un apunt, que et fan veure una cosa que no acaba d'anar, i el psicòleg s'hi va per coses que ens passen a tots, grosses o no grosses. Tots patirem dols, i això són coses grosses, importants. Però hi ha molta gent que ve a teràpia i et diu, Helena, vull que m'ajudis a comunicar millor en parella. No és cap drama de l'altre món, però en canvi diu, vull que m'ajudis a comunicar millor en parella, perquè potser no responc prou bé. O, Helena, vull que m'ajudis a prioritzar-me, vull que m'ajudis a saber dir que no, vull que m'ajudis a coses molt
diverses.
A saber
decidir,
que ens fan...
no? Sí, sí, sí.
Clar, a no passar vergonya quan no sé què. Coses molt, molt, molt simples... Però és que hem d'entendre que aquestes petites coses ens condicionen molt la vida. Per tant, si les solucionem, viurem més bé.
Clar, perquè a més passa a vegades també que hi ha conflictes emocionals que tu tens de fa temps que no resols i després acabes tenint... Ara em fa mal aquí. I és una cosa que tu sents, eh? Ara tinc mal a la panxa, ara tinc mal a l'esquena, ara tinc mal a no sé on. Però que en el fons, probablement l'origen... és emocional. Quan arriben aquí que et fa mal una cosa física, és quan la gent diu, calla, potser sí que quan vas al traumatòleg et diu no tens res, potser sí que vagi al psicòleg, perquè igual això té un altre origen. És aquí quan a vegades fan el canvi les persones, de dir, ah, com que ja tinc una cosa física i veig que no és físic, potser que anem al tema emocional.
Perquè hi ha metges i metgesses que moltes vegades quan reben a pacients els diuen això és un tema emocional. O, per exemple, hi ha molts mestres també que fan aquesta empenteta de dir, ostres, porteu la vostra criatura, doncs aviam si la poden ajudar. I està molt bé aquesta mirada d'aquesta gent que en sap tant, que veuen no sé quants nens cada dia o adolescents, i que saben detectar i que saben agafar i dir, jo crec que li aniria bé que l'ajudéssiu amb això o amb allò. I els metges i metgesses passa el mateix, no? Jo crec que això és nerviós, mira aviam si trobem un psicòleg, una psicòloga que t'ajudi, perquè és causa realment més absolutament emocional, com deies tu. Jo tinc tres filles i en tinc una, la petita, que és més propensa amb els apanxes, perquè és exigent, li agrada les coses molt ben fetes, és supersensible. Doncs on se li posa? A la panxa. A la panxa. I és exactament aquest cas que dius tu, somatitzar quan té malestar emocional. Doncs clar, perquè és que som un tot, no podem separar una cosa de l'altra.
Uh-huh. Està bé, això. La gent a vegades confon psicòleg amb psiquiatre. Aquí explica una mica, com que som els ignorants, la diferència perquè la gent ho entengui.
Molt fàcil. El psiquiatre és metge, o la psiquiatra és metgessa, i els psicòlegs o les psicòlogues no són metges. Per tant, ells com a metges poden medicar i nosaltres no podem donar medicació. Uh-huh. A Espanya no es pot donar medicació a un psicòleg. Aleshores, l'ideal, quan ens coordinem, jo tinc moltes converses amb psiquiatres de pacients meus, perquè ells ajusten medicacions i a mi em pregunten què necessito treballar per també ajustar la medicació, i això és el combo perfecte. Nosaltres fem la psicoteràpia, fem l'acompanyament emocional, mentre ells es dediquen més a mirar com es pot acompanyar, com és aquesta crossa que pot acompanyar la persona a caminar. Saps què vull dir?
Sí, sí. Alguna vegada t'ha vingut un pacient o una pacient i ha durat una sessió perquè no ha suportat?
La sessió?
No ha suportat haver d'anar a explicar el que li passa davant d'algú que no coneixia.
Mira, no m'ha passat, però sé que a vegades pot passar això. I a més, els psicòlegs no ens ho hem de prendre malament, perquè això no va de nosaltres, va de la persona, de com... Bueno, a vegades sí, que pot haver gent que, jo què sé, que tingui una mala praxis professional, però no és aquest el cas que parlem. Però sí que a vegades et ve gent i ja t'avisen d'entrada, és que jo no he anat mai al psicòleg. I estan supercohibits, no?
Clar, no he anat mai al psicòleg, perquè m'ho ha dit la meva família, no? M'han obligat,
també,
no?
També sí, existeix. Aquest seria la fase aquella de contemplació que et deia del model. És aquesta fase de vinc perquè m'obliguen, vinc perquè m'ho diuen. Però sí que hi ha molta gent que et diu jo no hi he anat mai, com vulguin dir, jo si ho faig malament, dic no, aquí no faig res malament, aquí no posem notes, aquí tot el que diguis, jo sóc molt de preguntar, què et sembla que podria ser això? I sempre els dic, jo no sóc una profe, jo no poso notes, està tot bé el que diguis, tot, absolutament tot. Però... I molta gent que et diu, em sembla mentida que t'hagi pogut explicar tot el que t'he explicat, perquè això no ho he explicat mai a ningú, perquè no hauria mai que fos capaç d'explicar aquestes coses, o de plorar, o perquè quan arribo aquí em poso a plorar. Marta, tanta gent que et diu, no ploro mai, arribo a la teva consulta i sembla una font.
Perquè
s'ho estan permetent. I és per això ja és tan bo. Perquè hi ha una necessitat i, en canvi, durant el dia a dia no te n'adones. I, en canvi, arribes a la consulta i plores.
Et plores perquè també et cures, no? És una manera de curar-se, també, aquesta, no? A vegades, aguantar-te la ràbia i la pena i tot a dins no serveix de res.
Clar, i se n'adonen d'això. Se n'adonen de lo desconnectats que estem en el dia a dia, com perquè quan tinc l'espai, jo em permeti i em surti tot això quan a mi t'ho diuen, és que no vull plorar, però en canvi ploro.
Clar.
Imagina't lo desconnectada que estàs en el teu dia a dia, perquè tot això hi és en el teu dia a dia, però ho tens allà sota amagat.
Nosaltres n'hem descobert moltíssimes de coses durant cada mes, des de l'1 de setembre fins a aquest últim mes de la temporada, amb l'Helena Puigguitart. En aquest mirall ens hem mirat i hem après tantíssimes coses que jo t'agraeixo moltíssim, Helena, que hagis volgut formar part dels ignorants, així que gràcies, que passeu un bon estiu i a reveure.
Jo et diria que gràcies a tu, que jo ser una ignorant és de les coses que més m'agrada, el teu costat encara més, i que molt bon estiu. I que moltíssimes gràcies.
Gràcies, Helena Puigguitart. Bona nit.
Bona nit.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
I m'he comprat un armari.
Ara ja sí, eh?
A la que compres l'armari.
Sí, sempre anava a burra.
Una burra, els penjadors.
Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
No! Home, és el tardis alta baix del balcó, eh?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tres quarts d'una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, i tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Abans que les tres preguntes de rigor, que ja tothom sap que faig, que truco, vull comentar el que has comentat al principi. Primerament, el d'aquesta dibuixanta, que es morir de pena, jo afegiria que ha mort de pena i de mala salut. Es pot morir de pena, el que passa, ho passa molt malament, però si va comandar de mal salut sí que podria conduir-li a la mort. Jo no sóc psiquiatre, però hi entenc molt de malalties mentals.
Ja.
Penso que... Sí, tu què n'opines de lo que la salut també hagi influït?
I a mi m'ha sobtat que tothom ha fet servir la mateixa expressió, que algú s'ha mort de pena després de perdre el marit un any abans. Ja està, no?
Sí, clar, mira, és quan la gent es deixa anar i potser ni es preocupa de menjar i
sí, sí.
Et
deixes.
Acompanyat de mala salut. Sí. I respecte a el que has comentat, ja més de lo que... Vull comentar que ara et diré vull posar-te un àlies sense que t'ofenguis. Marta, la problemàtica, la Marta, la pel·liguda, la Marta, la de 2000 enrere, perquè avui has explicat que l'altre dia va ser el de deixar el tambor de la rentadora i avui el que és l'anell de...
Quasi, però no, aquí el porto, no ha passat res.
La terremota.
Sí, no, coses que passen, que a tothom li passen coses.
I que encara tinguis temps de la capacitat de dir avui que tinc que treballar a les 12, doncs pues, ja és com la patida, les teves heroïcitats del dia a dia.
Sí, sí.
Marta, les preguntes.
Vinga, va, digues.
Molt senzilles. Qui quan es va inventar el joc de les cadires, la primera? Uh-huh. Crec que eren marxar romans, penso. A la Gàlia... Ho feien els romans, però no sé si és dels romans, això.
Molt bé. A veure qui s'ho va inventar, això. Perfecte.
Ah, no, Galo. I la llet del Mirulai, ara que està per la visita papal i tot això que passarà a Barcelona, que serà un show mediàtic que penso que serà molt digne de veure per la tele i que tots ens gaudirem de visitar el lleó 14. Qui va ser la lletra del Virulai?
Molt bé.
Ell també anirà a Montserrat, has dit que vosaltres hi estareu.
Sí, la nit del 9, sí, ell també hi va, al matí. Molt bé, i la tercera?
I a Montserrat, però una pregunta, a Montserrat no, a part de visitar Montserrat, què té més que faci, ho saps?
Doncs mira, ho sabré dilluns, que tinc una reunió. Ves, encara no tinc les dades. Dilluns tinc una reunió.
Si estem formant contínuament, no tindrem el Filip per randa, com es digui. I la darrera i última, la setmana, que vol dir la frase en el pot petit hi ha la bona confitura. I això és tot perquè és la nit.
Molt bé, doncs bon cap de setmana.
Sí, una nit d'aquestes agradables com les que ens fa passar els oients i tu m'has deixat.
Molt bé, igualment, Josep Lluís, adéu-siau, bona nit. Va, que ens quedem un missatge per llegir, el de l'Aleix d'Esparreguera, que ens demanava, voldria escoltar el bolero Nosotros, de Moncho.
Siénteme, quiero decirte algo que quizás no comprendas, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vivimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.
Vosaltres no ens veieu perquè això és la ràdio, però l'Oriol i l'Aina estan ballant, aquest bolero. Aquí te'ls veieu? O sigui, estan ballant perquè és tan bonic que estan ballant. I ara ha vingut la Sílvia Comet i ha dit, que em toca.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Va, que com cada divendres és el moment d'agafar paper i boli o el mòbil, vaja, el que feu servir per prendre notes, perquè ja tenim aquí la Sílvia Comet per recomanar-nos un parell de sèries. Sílvia, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Va, quin territori explorarem avui?
El del true crime. A casa nostra, i fora de casa nostra també, el true crime té un nom, i és el de Carles Porta. Si sou fans del gènere, segur que ja heu vist tots els capítols de crims a TV3 o 3CAT, i ara toca escoltar els casos de la ràdio, que cada setmana en tenim un de nou. No us els perdeu. Però aquest no és l'únic projecte de Porta. Acaba d'estrenar un true crime impressionant, Abandonados.
El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
Han pasado 40 años.
Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
Ens traslladem al 22 d'abril del 1984. Tres nens d'entre 2, 4 i 6 anys, l'Elvira, el Ramon i el Ricard, van aparèixer sols a l'estació de França de Barcelona. Els havien abandonat. Els nens parlaven en francès i no sabien explicar qui eren, no sabien dir qui eren els seus pares, no sabien els seus cognoms, en realitat no sabien res. Ningú els va reclamar mai i van ser adoptats per una parella de pedagogs que els van criar amb molt d'amor. Molts anys després, al 2014, ja d'adults, un fet emocional impulsa l'Elvira a descobrir els seus orígens. Vol saber qui són, d'on venen i, sobretot, per què els seus pares els van abandonar. I a partir d'aquí comença un llarg viatge al passat per saber la identitat dels pares. Els seus dos germans també s'uneixen a la recerca. Però d'aquesta recerca, permeteu-me que no en doni massa més detalls, perquè el documental faci la seva màgia, que la fa, eh? Però sí que vull dir que no és un true crime convencional. Acaba sent una autèntica història d'amor, amor entre germans i també amor amb els pares adoptius, que és que són meravellosos. Només aquesta part del documental ja us posarà la pell de gallina i potser fins i tot deixareu anar alguna llagrimeta en algun moment.
Tres nens sense cognoms i pràcticament sense records, perquè eren molt petits. Deu haver estat, Sílvia, una recerca molt difícil.
Doncs increïblement difícil, sí. Però si sou entusiastes del gènere, segur que heu vist el capítol de Crims sobre la noia de Portbou. L'equip d'investigadors i guionistes van arribar a descobrir la identitat d'una jove que va aparèixer morta penjada d'un pil l'any 1990 a Portbou. I si no l'heu vist, feu-me el favor, recupereu-lo al 3CAT perquè és boníssim. Doncs aquest en la línia. L'equip d'Abandonados fa una investigació molt exhaustiva, col·labora amb periodistes internacionals i aconsegueix moltíssima informació. Però tot plegat, no sé si hauria estat possible sense el lideratge de l'Elvira, que és l'autèntica estrella del documental. Sense ella segur que no hauria estat el mateix. Però també cal destacar la col·laboració desinteressada de tres dones, una detectiu d'internet i dues genealogistes franceses que voluntàriament i amb l'únic objectiu d'ajudar segueixen el rastre dels pares per Europa i al·lucinareu de la seva capacitat per estirar fils. Carles Porta és el creador i productor de la història. Anna Ponsí l'ha escrit amb tota la sensibilitat del món i l'ha dirigit Carlos Alonso Ojea. Té 4 capítols imperdibles que trobareu a Disney+.
Doncs després d'escoltar el capítol setmanal de Crims, a Catalunya Ràdio teniu nou True Crime a les pantalles. I la segona recomanació, Sílvia?
Aquest és un cas real ficcionat, però ve de la mà d'un factòtum del true crime modern. Es podria dir que és un dels precursors de l'explosió d'aquest gènere que agrada a tanta gent. Ell és Jean-Xavier Lestrade, creador de Staircase, un documental del 2004 que va marcar un abans i un després sobre la manera de narrar un cas d'assassinat. Després es va passar a la ficció amb altres casos basats en fets reals. I entre aquestes ficcions hi ha la sèrie que comentarem avui, que és El caso del Sambre.
Il a dit ferme ta gueule salope, ça va bien se passer. Et je vais pas te violer.
N'avez pas essayé de vous débattre?
Vous avez eu de la chance.
Vous y croyez, vous?
À quoi?
Au violeur de la sombre.
Je pense qu'on est à faire un serial.
En aquest cas també hem de retrocedir molts anys enrere?
Sí, també ens en anem als anys 80, a finals d'aquesta dècada concretament. La sèrie arrenca amb l'atac contra una dona al costat del riu Sambre. Algú l'eixampa per darrere. Ella no l'arriba a veure, però sí que té flaixos breus sobre l'agressió i sensacions que permeten als espectadors identificar immediatament qui és l'atacant. Poc després, comencen a cometre's agressions sexuals a la mateixa zona. La següent, també al costat del riu Sambre. Però això a la policia no li sembla cap pista. No només no relaciona els casos, sinó que investigar-los els interessa bastant poc. Tanta impotència com les agressions mateixes ens la provoca l'actitud policial, que cada cop que una dona agredida es presenta a comissaria i presta declaració, el policia de torn li pregunta: «I vol presentar denúncia? No ves a què he vingut aquí». El desenvolupament de la història és magnífic. Com es produeixen els atacs i com se les empesca l'agressor perquè les víctimes no el puguin identificar. També veiem el dolor de les dones que han de passar pel calvari d'acudir a una policia que les revictimitza i no considera prioritari investigar-ho. I un altre malson, el de les persones pròximes, com per exemple les seves pròpies parelles, que no només no les entenen, sinó que el que volen és girar full d'un incident que el resulta incòmode. I el pitjor de tot, veiem el violador com una persona estimada a la comunitat. El típic sempre saludava, és allà mateix, en una àrea força reduïda, però no l'enxampen. I fins i tot quan entra en escena una nova jutgessa que comença a lligar caps, que té ganes d'investigar fons, què fa la policia? Doncs se'n fot.
Però la jutgessa se'n surt, sí?
El cas passa per moltes mans i el resultat és que el violador en sèrie campa lliure per la zona ni més ni menys que 30 anys. És el violador en sèrie més important de la història de França. Se li van imputar 54 agressions sexuals i tot indica que n'hi podria haver moltes més, i totes comeses en un perímetre d'una vintena de quilòmetres. A banda d'un tractament molt sensible sobre la intimitat de les víctimes i de la falta de resposta institucional, també veiem en aquesta sèrie com progressa la investigació quan la policia realment està interessada a aclarir els fets. I ens mostra l'evolució social sobre els atacs contra les dones, en general, des dels anys 80 fins al 2018. perquè és l'any en què aconsegueixen detenir aquest violador en sèrie i també, curiosament, quan el moviment Me Too fa les primeres passes. Un cop més, el creador i director Jean-Xavier Lestrade toca les tecles correctes per explicar-nos amb detall un cas real amb un alt component emocional. Qualsevol dia d'aquests podem parlar d'altres de les seves obres perquè realment valen molt la pena. El Caso del Sambre té només 4 capítols que trobareu a Movistar Plus.
Doncs ens ho apuntem a l'agenda, vaja, jo claríssim, perquè això dels abandonados m'ha cridat molt l'atenció, i també El Caso del Sambre. La setmana que ve més propostes. Gràcies, Sílvia.
Fins la setmana que ve.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.